Darrere el vidre s'obstinen a aparèixer les novetats, els últims llançaments editorials. Però nosaltres retirem aquests llibres per posar-ne d'altres. Altres llibres que potser porten molts anys fora de joc. Avui muntem novament l'Aparador Intempestiu.
L'Aparador Intempestiu.
Aquest programa, ja ho sabeu, té una forma ben senzilla. Convidem a un lletraferit, un escriptor, un editor, un llibreter, un lector apassionat o tot alhora, a que ens recomani i comenti 10 llibres per posar a l'aparador. Qui diu 10 llibres diu 7 o 5 segons la lluna. Això sí, li posem una condició, que els llibres s'hagin publicat fa més de 10 anys. I això és així perquè a l'aparador intempestiu ens basem en una idea particular, la de que els bons llibres són artefactes més tímids del que sembla i potser viuen millor lluny dels focus de les novetats, aliens a l'estrèpit de l'actualitat, quan ja s'han quedat a soles amb els lectors. A tot això us parla la veu d'un tal Julián Figueras, a qui acusen d'estar llegint mitja biblioteca. A la sala de control de Ràdio Maconda, llegint l'altra meitat, saludem a un tal Albert Fernández. Avui, l'aparador intempestiu el muntarem de la mà d'un escriptor a qui estimem des de fa molts anys, Sergi Pàmies. Sergi Pàmies és un còmplice de biblioteques de Barcelona amb presentacions, conferències o clubs de lectura com el que el porten avui a la Biblioteca Gabriel García Márquez. Així que estem amb un amic dels llibres. Benvingut, Sergi.
Moltes gràcies.
Sergi Pàmies va néixer a París, que no és poca cosa ni poca circumstància. Ben aviat va començar a publicar uns reculls de llibres que ens han, de contes, que ens han enamorat. Si menges una llimona sense fer ganyotes, La bicicleta estàtica, l'últim llibre de Sergi Pàmies, L'art de portar gabardina... I el seu últim llibre és A les dues seran les tres, repetit tòpic del canvi horari, que és, en certa manera, una refutació del temps o de la seva mesura, no?
Sí, és una condensació de l'absurd que és el pas del temps, a través d'una frase popular, mediàtica, absurda, que és això que cada any ens diuen que les dues seran les tres o les tres seran les dues. I té la gràcia aquesta, que no és una frase literària ni popular ni que l'hagi creat la gent, però en canvi, a base de repetir-la als telenotícies, té una dimensió grotesca gairebé. Vull dir, si alguna frase demostra lo absurd que és el pas del temps, és A les dues seran les tres.
I justament en aquest recull de contes, molts d'ells passen a dos temps. I en certa manera les coses que passen després cancelen o condicionen o modulen les coses que han passat abans que semblaven d'una altra manera.
També és veritat que la literatura permet una simultaneïtat de dimensions temporals. És a dir, pots anar endavant i pots anar endarrere constantment i pots crear un tercer espai, que és l'espai de la lectura i de la comunicació amb el lector. Per tant, de totes les dimensions temporals, probablement la literària és la que més s'acosta a la memòria, a la fantasia, a la inventiva, perquè té aquesta capacitat. Podem estar en el present i en el passat simultàniament.
Sempre parlem amb els autors dels seus propis llibres, però aquí volem conèixer-los també com a lectors, lectors tan ferits que es van dedicar a l'escriptura, lectors ferits pel benigne mal de la literatura des de petits, i és amb ells, amb aquests lectors impenitents, que muntem l'aparador intempestiu. I ja que parlarem de llibres editats fa més de 10 anys, és imprescindible començar per fer-te una pregunta general. Quin és el paper del temps als propis llibres? No en va, per exemple, Pessoa va ser pòstum, Kafka, Emily Dickinson... És com si el temps a la literatura tingués els seus propis ritmes, no?
Home, jo intento disfrutar dels llibres en present. De fet, sense ànim d'anar contra el sentit del programa, jo sóc molt addicte a les novetats, a seguir una mica el que s'escriu i el que es publica en el mateix moment en què jo estic vivint, no? Això em fa un mal lector de clàssics, tot i que, per sort, els clàssics també es reediten i per osmosis acabes també tenint un cert coneixement dels clàssics, gairebé com si fossin novetats, que, per exemple, Chekhov, no? Chekhov es reedita des de fa 20 anys de manera sistemàtica, de manera que tu saps que pots tractar Chekhov com si visqués a l'exili en algun lloc remot del món actualment, no? I els contes de Chekhov són una de les coses que m'agrada sempre llegir i devorar com si acabessin de sortir, perquè és tan bo que el pas del temps no l'afecta. Però, efectivament, hi ha tota una sèrie d'autors que necessiten el filtre, és trist, de la posteritat. Uh-huh. És a dir, que només es manifesten de manera pòstuma. També amb la febre aquesta que tenim de descobrir aquest deliri arqueològic d'anar a buscar coses que no se sabia que existien, no? I llavors, en aquest equilibri, el pobre Van Gogh, si anem a la pintura, aplicat a la literatura, doncs troba un públic que no pot disfrutar. Per això jo potser intento disfrutar molt com a públic d'escriptors vius i identificables en el present, entenem per present, sent molt laxa, no, amb això.
Estàs escoltant Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les Biblioteques de Barcelona.
Doncs ja tenim un primer autor per al nostre parador, que és Chekhov.
Sí, sí, sí. Chekhov a mi em sembla un bon element. També és una manera d'entrar a la lectura a través de les narracions breus. Uh-huh. Té teatre, té novel·la. Sempre són situacions assequibles. No hi ha un gran esforç d'imaginació. No hi ha sagues, no hi ha novel·la històrica. És molt humà. És molt específic de les relacions humanes, subtilment explicades. Tens que endevinar els conflictes a través dels diàlegs, de les descripcions, i després, com a escriptor, té un talent extraordinari per condensar en molt poques frases. És molt poc verborreic, i tendeix a descriure les coses amb una gran naturalitat. Jo el que més li valoro al Chekhov és la naturalitat, que és el més difícil de tot.
I aquesta idea que ell repetia, que és que si apareix un clau en una paret, amb una narració, no és casual, és que algú s'hi ha de penjar.
Sí. Amb això hi ha diverses versions, no? Hi ha el clau o la pistola, no? També hi ha qui deia que si surt una pistola en un conte de Chekhov, algú l'ha de fer servir. Jo crec que la bona és la del clau, eh? És veritat, tot i que a vegades surten claus que no es fan servir, perquè també és un bon constructor de narracions, a vegades amb intrigues tan domèstiques, que fa com el MacGuffin, no? Et posa com un clau que tu, perquè t'hi fixis, i després se'n va cap a un altre cantó. Tot i que ell no és un escriptor de buscar sorpreses o impactes fàcils i efectistes. I aquesta condició humana del Chekhov em sembla molt, molt interessant.
Rescatem pel nostre parador Chekhov i tirem d'aquest fil, si et sembla bé, perquè deia Italo Calvino que un clàssic és un llibre que no s'acaba de llegir mai, que en certa manera totes les generacions l'hem de continuar llegint, o sí que sempre és actual d'alguna manera. Quin altre clàssic, quin altre llibre antic consideres actual?
Bé, no acabaríem mai, però potser per continuar amb les lectures que inicialment van tenir una certa influència en la dèria lletraferida, potser Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Uh-huh. Em sembla un llibre que es pot començar a llegir de molt, molt, molt jove. Jo el vaig llegir amb 10 anys. Evidentment era una edició pensada pels nens, eh? No era l'edició... Uh-huh. Després el vaig tornar a llegir als 13, després als 17, ja amb la traducció de Cortázar i els dos volums. I, per tant, és una novel·la d'aventures, aparentment, que no és una novel·la d'aventures, sinó que és una reflexió sobre la condició humana. Llavors, quan un llibre aconsegueix tenir aquestes dues dimensions, es fa especialment fascinant. Té aquesta cosa... Ha quedat com un referent iconogràfic de la uh-huh. cultura popular, el nàufrag, la figura del divendres, les relacions entre dues persones de races i d'estatus diferents, però sobretot quan ja ho afrontes amb una certa maduresa de lector interessat per la satisfacció literària que et pugui donar un llibre, descobreixes que és una meravella de literària, és a dir, estàs molt ben escrit i està molt ben construït, com aquesta reflexió que va avançant i que et va fascinant a mesura que la llegeixes. Sí.
I una part significativa d'aquest llibre també és la creació d'un símbol, el símbol de la illa deserta, del nàufrag.
Esclar, per això et deia, la iconografia aquesta, no? Moltíssima gent que heu fet servir això des de l'humor o des de la transcendència, o inclús a vegades des del terror. No ha llegit el millor Robinson Crusoe, no li cal, perquè està tan empaltada en la cultura general que ja ha quedat, no? I inclús el naufragi. La mateixa escena del naufragi, no? El jove que està iniciant una aventura i que de cop i volta tot el món que havia imaginat i somiat, o sigui, l'estabilitat amenaçada per una tempesta, etc. Tots aquests sentiments també formen part de la iconografia aquesta que m'ha anat acumulant, no?
I ens preguntem si dintre de la teva iniciació lectora, de la que podria formar part Robinson Crusoe, està també l'Illa del Tresor.
Sí, evidentment. L'Illa del Tresor arriba una mica més tard, però amb la mateixa intensitat. És un, diria que potser amb menys impacte, potser perquè ja havia llegit el Robinson Crusoe, llavors a vegades passa que amb un llibre que gairebé són cosins sí. Segons. Però, a més, la diferència entre Defoe i la Illa del Tresor és que amb la Illa del Tresor vaig descobrir un autor, sí. És a dir, que em va portar a altres llibres del mateix autor, als poemes del mateix autor.
Sí. Poca gent coneix els poemes de Stevenson.
Exacte, que això ho havia publicat Hyperion, sí. Me'n recordo. I llavors, clar, vas estirant del fil, així com amb Defoe. Sí, hi havia allò de la guerra de la peste o no sé què, diari de la peste, però en principi et quedaves amb un o dos llibres i en canvi amb Stevenson ho acabes llegint tot, perquè aquí sí que ens trobem davant d'una capacitat de convertir la novel·la d'aventures sempre amb alguna cosa més. I la Illa del Tresor, tots recordem els personatges, recordem el soroll que fa la pota de fusta del Long Silver i tota aquest contrast entre la criatura que contempla tot un món al que no havia imaginat que podria accedir. I aquesta, per exemple, a mi, tirant del mateix fil, podríem saltar a Peter Pan.
Saltem.
Vull dir que te'n vas... Hi ha un capità Garfi, hi ha un vaixell, hi ha una mena de naufragi, hi ha tot un univers. Quina diferència hi ha? Que així com els altres ho fan des del realisme, doncs Peter Pan és...
La fantasia.
Ara. És completament fantasiós, a vegades fins i tot psicotròpic, no? Sí. Si ho llegeixes a l'edat correcta, hauria de ser un llibre psicotròpic. I també aquesta cosa dels nens i del món de mai més, tot això, continues estant en un territori d'aventures, d'imaginació, però... literàriament estàs ampliant els teus horitzons, com a lector parlo, I és a dir que a lo tonto vas evolucionant i vas carregant tipus d'utensilis com a lector que no tenies quan havies iniciat la lectura.
I justament per això ens preguntàvem si tu, com a escriptor de narracions breus, de contes, tens algun referent en la teva vida lectora. No dic un model, sinó alguns contistes que realment, com Chekhov, t'hagin marcat.
Sí, bé, hem parlat de Chekhov, però bueno, no acabaríem mai, perquè bueno, abans ha sortit Cortázar, per exemple, o Pere Calders, o Quim Monzó. És a dir, els contes és una família nombrosa. És a dir, els autors de contes, encara que no ho sembli, encara que la literatura oficial o els cànons no ho hagin considerat tant, necessites un estadi, Si fas un concert, necessites un estadi.
És un festival.
Exacte, no són pocs i per tant, són il·limitats la quantitat de contistes, perquè molts novel·listes han fet contes, també. I a més, bons contes, Però ara han sortit aquests que m'han vingut així al cap, que seria això, en català, doncs, tots aquests, el Mercè Rodoreda, evidentment, uh-huh. és a dir, contistes que han sapigut trobar a través de les històries breus un univers propi, i amb una llengua pròpia, llengua literària, vull dir, no em refereixo a l'idioma. García Márquez mateix té uns uh-huh. contes magnífics, té uns llibres de contes magnífics, i en canvi és reconegut o conegut com a novel·lista, però això no vol dir res. És a dir, Cortázar igual, vull dir que tenia moltes novel·les, però en canvi com a contista a mi em sembla especialment excepcional.
El cas de Cortázar, per exemple, és particular perquè en molts dels seus contes la llengua és molt natural, és molt espontània, aparentment espontània. Les coses que passen són molt fàcils, són molt domèstiques, com per exemple Casa Tomada, i malgrat tot se sent la gravitació d'una cosa extraordinària.
Sí, sí, sempre tens la presència de la imminència. Estàs sempre a punt de passar alguna cosa que no saps el que és i que de vegades ni tan sols passa. I hi ha molts exemples de contes extraordinaris de Cortázar, però jo diria que la sensació d'estar llegint un autor diferent és la que a mi més em va atrapar. És a dir, alguns arguments dels contes de Cortázar de vegades se'm confonen.
Ah.
Però, en canvi, la sensació d'haver-lo disfrutat i les raons per les quals l'he disfrutat sempre com a lector, això no hi ha confusió possible. O sigui, jo puc reconèixer a cegues, gairebé com aquests sommeliers que tasten vins, doncs puc reconèixer un text escrit per Cortázar per alguna cosa que em transmet que només me la pot transmetre a ell. Sí.
Hi ha un dels contes de A les dues eren les tres, especial, particularment emocionant, on es parla d'un viatge a un congrés amb Manuel Vázquez Montalbán, i voldríem saber si ha estat al marge d'aquest viatge, que és realment té un aire sentimental i una melangia preciosa, si és un autor que ha estat important
sí,
per tu
sí,
la teva
sí.
vida, i si hi ha algun llibre que posaries a un aparador intempestiu.
I tant. Manuel Vázquez Montalbán, de fet, el conte que inclou el llibre Les dues seran les tres, del viatge que vam fer fa 30 i pico d'anys, és un conte sobre un fan i un autor consagrat.
Uh-huh.
És a dir, som jo i el Manuel Vázquez Montalbán, però podria ser qualsevol altre. És aquesta relació entre el que admira i l'admirat. No? I ja parlo del llibre de poemes que va presentar,
sí.
i que és quan jo el vaig conèixer, que és un llibre meravellós, que es diu Praga,
sí.
que és un llibret que va publicar Ocnos, que era una gran editorial de l'època de la transició, em sembla que la dirigia Marco. I llavors el llibre aquest era un llibre de poemes. Jo vaig començar a llegir Montalbán en dos fronts, la poesia i els articles. El Triunfo o altres revistes, com el Por Favor, tot això. Sent adolescent. I, per tant, després ja vaig saltar la novel·la negra, els Carballos, els primers Carballos. Vol dir que quan el publicava, el llegia, és a dir, no era jo que anessis a buscar els que ja estaven publicats, perquè no estaven publicats. Jo recordo quan el Manuel Vázquez Montalbán decideix fer novel·la negra i publicar uh-huh. Tatuaje. I recordo la impressió que causava, que era gairebé insòlita, no?, el personatge del Carballo. Tot això, i després, evidentment, hi ha molts llibres que són aquesta barreja de ficció, no ficció, de periodisme, de crònica, la història sentimental d'Espanya...
Sí.
Tots aquests llibres formen part, és a dir, no, hi hauria d'haver un aparador especial, eh?
Sí.
Vull dir, si anem a buscar llibres que jo hagi devorat i que m'hagin influït i que m'hagin format com a escriptor després, el Manuel Vázquez Montalbán tindria una presència important.
Hi ha un moment particularment memorable en aquesta narració, que és quan ell demana una hora o mitja hora, no me recordo, perquè ha d'escriure un article.
Home, sí, això és grandiós.
I tu et preguntes, bueno, serà una feina de aliño,
sí, senyor.
Perquè mitja hora què pots fer?
Sí, sí. A més, vam estar tot un dia per Quebec, a Ciutat de Quebec, vam estar voltant junts, ell a més tenia un saque alcohòlic important, i a més al Quebec no hi ha dosificador, és a dir, els cambrers et serveixen el whisky gairebé a garrafa, i vam arribar a la nit tocats alcohòlicament, i teníem un sopar, I aleshores érem en l'hotel Hilton i quan arribem el Manolo diu, demana en la recepció que li preparin una màquina elèctrica, perquè aleshores no hi havia internet. I jo vaig pensar, hòstia, quina diferència hi ha. Si jo demano una màquina elèctrica, em diuen que me'n vaig a fer punyetes, no? I aleshores ell demana la màquina elèctrica, li pugen i em diu, mira, jo ara faré l'article del País, això era un dissabte, i la columna que hi publicava era sempre els dilluns. Llavors em va dir, espera't aquí mitja hora, i d'aquí mitja hora ja ens anem a sopar, jo enviaré l'article per fax, perquè aleshores era aquesta època. Bé, jo vaig pujar a l'habitació un moment, vaig trucar a casa i vaig dir a la meva nòvia d'aleshores, aquest Manolo ara vol escriure un article en mitja hora, està completament borratxo, això serà un desastre, una catàstrofe. I al cap de mitja hora baixem, ens trobem, jo veig que està bastant, o sigui, no té cap símptoma d'intoxicació, i em diu, ja està, anem a sopar, tal i qual. L'endemà jo me'n vaig a Barcelona, perquè ella es va quedar dos dies més, i arribo a Barcelona la nit del diumenge, el jet lag, tot això, i el dilluns me'n vaig al quiosc ferotgement pensant, anem a veure la merda d'article que haurà escrit el Manolo. I em trobo amb un article sobre els kurds, sobre la lluita dels kurds, absolutament memorable. I l'havia escrit en 35 minuts. I, a més, evidentment, no se l'havia preparat. A més, portava una taja impressionant. I, a més, era un article seriós. Perquè, normalment, en situacions així, doncs, tendeixes a buscar, a refugiar-te en l'humor, el sarcasme. Tal. No, no, era un article que segurament els lluitadors contra els turcs, no? que reprimeixen i que persegueixen la resistència kurda, encara el deuen tenir retallat, perquè era un article memorable. Llavors, clar, va ser una gran lliçó de mestratge, no? De dir, un dia has d'aconseguir dominar l'ofici com així, no? Que puguis escriure en qualsevol condició, en qualsevol circumstància, sobre qualsevol cosa gairebé, i fer un article digne. És a dir, és una lliçó de... El periodisme és això, en el fons, sobretot aquest periodisme de columna. No?
Doncs tindríem a Manuel Vázquez Montalbán, un aparador infinit per si mateix, com a poeta, com a novel·lista, com a periodista.
Com a cronista. De fet, és el que a mi em va donar l'alternativa per escriure sobre futbol. És a dir, que té forma part, no, és peça clau de la meva formació.
Doncs, si et sembla bé, Sergi, fem uns minuts musicals.
Vinga.
Él vino en un barco de nombre extranjero. Lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón, y en su voz amarga había la tristeza doliente y cansada del acordeón. Dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer, es el recuerdo de un pasado que nunca más ha de volver.
Estem sentint Tatuatge de Concha Piquer, ni més ni menys. Sergi, per què has triat aquesta cançó?
Bueno, perquè ara acabàvem de parlar del Manolo i de quan va fer la novel·la negra Tatuatge, que té una referència claríssima en aquesta cançó, i perquè, a més, el Vázquez Montalbán va fer una cosa molt important, que és reivindicar l'educació musical popular d'aquest tipus de cançó de la copla, que havia estat com expropiada pels guanyadors de la Guerra Civil. I ell va reivindicar això com un llegat i com un tresor comú de la seva infantesa, de la seva adolescència, de la seva memòria, no? I per tant, igual que va fer amb el futbol i que va fer amb la gastronomia, va demostrar que els grans plaers de la vida, com és escoltar una copla tan bona com aquesta, no érem exclusius de la dreta, sinó que es podia ser d'esquerres i disfrutar i emocionar-se amb aquesta, amb el gran cançó.
Per sort. Doncs ara, per continuar la nostra conversa sobre llibres intempestius, se'ns ha incorporat l'amiga, lectora i directora de la Biblioteca Gabriel García Márquez, la Neus Castellano. Hola, Neus.
Hola, benvingut, Sergi.
Moltes gràcies.
No m'he pogut estar. Jo m'he colat perquè heu parlat de Cortázar, heu parlat de Gabo, ja sabeu que en aquesta casa l'esperit de Gabo va sempre per mig. Parlàveu dels contes, i jo li llegia a Sergi fa un temps en un llibre preciós que va sobre una conversa de Sergi i Quim Monzó, orquestat per Julià Guillamón, si la memòria no ens falla. M'ho vaig passar bomba, Sergi, llegint-me aquell llibre. I volia parlar aquí del lector generacional. Hi ha una part molt xula que es diu: quan tot el món mirava cap a París, a ma casa, la mare sobretot era de Flaubert, era de Camí, era d'aquell cànon, no? Vull dir, jo mirava cap a un altre costat. I parlaves d'un trio que em va fer molta gràcia, i per Cortázar he entrat, perquè era Irving, Cortázar i Delibes. Jo tenia
Jo tenia aquests tres elements, eren importantíssims. Sí, Cortázar ja ho hem comentat. John Irving és una passió absoluta que encara dura. Jo comparo, diferencio les passions i els vicis. El John Irving és un vici. I, per tant, té una categoria superior. El vici és el top de les passions lectores que es poden tenir. I el John Irving jo el descobreixo gràcies al Josep Maria Carandell, que era un gran periodista de Barcelona, que tenia un problema de que se li enviaven tots els llibres que s'editaven. I tenia a casa seva una acumulació de llibres brutal. I aleshores, com que jo era amic de la seva filla Xinca, de tant en tant ens demanava als joves lletraferits que passéssim, parlo de gent de 14, 15, 16 anys, que passéssim per casa seva i ens emportéssim tots els llibres que vulguis. I jo, en aquest tots els llibres que vulguis, em vaig emportar un llibre que es deia El món segons Garp, que era una de les primeres novel·les de John Irving. I, bueno, a partir d'aquí, Amor a primera vista, passió total, i encara dura l'últim llibre de la gent baixeta i això dels esquís, tot això. Totes les novel·les de John Irving són uns esdeveniments. Després vaig tenir l'oportunitat de conèixer John Irving sense parlar anglès jo, i ell només parla en anglès, de presentar-lo una vegada a Barcelona i una vegada amb un sopar, que per sort hi havia més gent i que hi havia el Rodrigo Fresán, que és el gran especialista local sobre Irving, i vaig estar de cheerleader, que en diu. Jo estic allà i de tant en tant faig crits d'èxtasi. I sí, és un autor molt important. I Delibes, perquè curiosament, no surt mai, ningú parla mai de Delibes, però era un autor extraordinàriament llegit, que estava a totes les cases, que té una prosa única, immortal, atemporal. La majoria de coses que va escriure Delibes les pot llegir qualsevol any, qualsevol lloc. Té un castellà únic, únic, i per tant, jo recordo els anys Delibes, o sigui, van ser, no sé, posa-li 10 anys. Tenia molt a veure amb que tota l'obra de Delibes havia estat publicada recuperada per Aliança Editorial, sí, de manera que a uns preus raonables podies tenir tot Delibes. I després era un autor contemporani. Tenia també relació amb el periodisme, amb la crònica. No sempre era ficció, i per tant per mi va ser un... Bueno, no, va ser, és... Perquè, clar, aquestes coses, l'avantatge dels autors és que estiguin vius o morts, continuen sent una realitat. Però sí, aquesta tripleta, aquesta davantera de Cortázar, Irving, Delibes, la subscric totalment, sí.
I després també tenies, més o menys en el mateix capítol que parlàveu de referents, ara que es parla d'Aliança, també parlaves molt de Bruguera. Tenies en aquell moment, has dit, uns 14 anys, i concretament en Bruguera es traduïa a Xiver.
Xiver és una mica més tard. Jo diria que Xiver ja m'agafa amb 19-20 anys, que és quan comencen a fer aquella col·lecció universal, que és meravellosa, en què hi ha Xiver, en què hi ha, per exemple, Rubén Fonseca, que és un altre desconegut, el cobrador, és una novel·la que apareix en aquesta col·lecció. I jo descobreixo John Cheever en aquesta col·lecció, però en descobreixo més gent. Descobreixo Truman Capote amb aquesta col·lecció. És una col·lecció que va ser molt important de Bruguera, de literatura universal. Hi havia Nabokov, també, i, però sí, sí, evidentment, aquest, John Cheever, i a més com a mestre del conte, no? Una mica descobrir els contes nord-americans, que això el Bunzó ja era, ja tenia un gran coneixement d'això, però jo no en tenia tant, i recordo com a primera gran influència dels, o sigui, com a porta d'introducció a la infinita magnitud del conte nord-americà, John Cheever. Sí. Uh-huh.
I escombrant cap a casa, d'aquesta casa, dius, arribes a dir que en Bruguera en aquell moment hi havia argentins i colombians que ho fotien.
Sí, eren els editors, no, de fet. De fet, eren editors de la tanda d'exiliats del 76. Molts eren argentins i colombians que tenien, a més, una visió americana de la literatura. Sí, sí. I també recordo, com a figura important, ja que estem amb els sud-americans, Julio Ramón Ribeiro. Però això era Tusquets.
Sí.
Aquest el va publicar Tusquets. Però com a les cròniques apàtrides de Julio Ramón Ribeiro, jo crec que és el llibre que més he regalat.
O sigui,
em sembla un llibre absolutament meravellós. I a més, durant molts anys només hi havia aquest llibre.
Sí, després es va ampliar en La tentació del fracasso.
Sí, i les novel·les aquelles primeres que havia escrit quan era jove. Però durant uns quants anys, bastants, només hi havia aquest. I aleshores, clar, pensava, bueno, si no en treuen més, en tornaré a comprar i el tornaré a llegir. Era com prendre-s'ho cada vegada com si fos la primera vegada. Gran autor, també, molt recomanable.
I sembla, Les cròniques apàtrides sembla un llibre fet del no-res. També aquests clar. Llibres que són extraordinaris, però sembla que la cosa és quotidiana,
clar,
perquè no hi ha grans trames.
En aquella època llegies potser un llibre de García Márquez i te n'adonaves de la frondositat de selvàtica, gairebé, de la prosa. Llegies Vargas Llosa i et meravellava la capacitat d'imaginació, d'estructura, tal. Però el Julio Ramón Ribeiro gairebé era algú que estava escrivint contra la seva... I passava una mica també això amb el fotògrafo de La Plata, Bioy Casares. No?
Exactament.
Bioy Casares escrivia com si em fa mandra escriure, no tinc ganes d'escriure, no? Però estic escrivint una cosa que quedarà i que serà meravellosa. Un altre dels grans autors, així aparentment de segona, no? Bioy Casares i Julio Ramón Ribeiro tenien, per mi, aquesta fascinació, perquè és el que dius tu, et venien a dir, pots escriure el que vulguis, no cal que tinguis una vida interessant, saps? Si t'hi fixes bé, bueno, és aquella famosa idea del Cortázar, que per mi el seu millor conte és aquell d'un home que intenta posar un jersei de collal i s'ofega.
Ah, sí? No, sí. No se culpe a nadie,
això es mateix,
diu.
Això mateix. Doncs jo, clar, quan vaig llegir, vaig dir, ja està.
És el colmo, sí.
No, ja dius, ja no necessito una guerra civil, no necessito un exili, uns camps de concentració, una nissaga de les tierres bajas i les tierres altes. Amb un jersei ja en tinc prou, no? Llavors, això, clar, és un descobriment que aquests autors, no sé, Bioy Casares, Ribeiro o Cortázar, tenien, no? Aquesta capacitat de, a través de coses aparentment insignificants, obrir-te a tot un món.
A les dues seran les tres. Parles també d'Alfonso Reyes.
Sí.
Amb un, com un mestre literari que jugava a tramar una història a través d'objectes.
Sí, això s'ha d'explicar. Això, la meva mare va estudiar, o ella sosté que va estudiar a Mèxic als anys, hem d'imaginar, els anys 40, 45, 46, 47. Es va inscriure als cursos de la Universitat de Periodisme de Mèxic, de Ciutat de Mèxic, estan a l'exili. M'imagino que eren uns cursos de matrícula oberta, perquè ella no tenia formació acadèmica, i va tenir com a professor l'Alfonso Reyes, que era un autor molt reconegut de la literatura mexicana. I una de les coses que feia en els cursos de periodisme del Reyes era mostrava una caixa plena de diversos objectes als seus alumnes, l'obria, els hi deixava mirar durant un minut, tancava i els deia, i ara feu-me un conte, un article, una crònica sobre a partir del que veu de veure. Llavors, en una classe en què hi havia 20 persones, el que venia a demostrar, després ho llegien i ho treballaven, el que venia a demostrar Reyes és que cada persona té la seva visió del món i la seva capacitat d'explicar-lo a través dels mateixos objectes. És a dir, una mateixa realitat és interpretada per la mirada de qui l'escriu. És una lliçó de periodisme express absoluta, no? No cal grans discursos, amb això ja fas. Aquesta anècdota de la caixa va ser com un mantra biogràfic de la meva mare i després un mantra educatiu. Era una anècdota que s'explicava sempre. I aleshores jo recupero aquesta idea de la capsa i la trasllado a una hipotètica capsa de les pertinences d'una persona que acaba de morir en una residència, no? Però el que és evident és que la lliçó del Reyes continua, perquè jo això ho he explicat a tot arreu i no he sigut mai professor, però si fos professor és el primer que faria, perquè em sembla insuperable com a mètode de que un alumne entengui què és el periodisme. Doncs el periodisme és això, que tu i jo mirem la mateixa caixa amb els mateixos objectes i escriurem un article diferent, perquè el que definirà la nostra percepció de la realitat no té tant a veure amb els fets, sinó que hi ha alguna cosa més que és la que s'ha de treballar, no?
I la mirada, a part, no s'acabarà aquí, perquè allò escrit sobre aquests objectes també serà interpretat per uns lectors que cadascú veurà a la seva manera, i per això la literatura és inesgotable, també.
Clar, és aquesta... O sigui, la grandesa del que aparentment és insignificant. Perquè, a més, he de dir que els objectes no eren en absolut objectes... No hi havia una pistola, hi havia una pinta, una capsa de mistos, és a dir, objectes random, que es diuen ara.
Doncs, si us animeu, podem posar un últim llibre, perquè encara tenim 20 centímetres a l'aparador, podem posar un últim llibre, un rescat, l'obra més estrambòtica...
Ostres! Farem una cosa així pop. Hi ha un llibre que jo també he regalat molt, molt, que es diu El Bacalao.
Ai, carai!
El Bacalao és un llibre... Ara, el que no... El que
ai, pots... m'estàs a agafar.
No, no. I quan sortiu d'aquí, feu el favor de buscar-lo i de comprar-lo. És un llibre... Jo diria que és d'un periodista americà que es diu Mark Kurlapski o similar. El cognom no me'l tingueu en compte. Ho va publicar fa molts anys Península i s'ha reeditat. És un llibre, ja et dic, El Bacalao, el títol és fàcil de recordar. És un llibre que explica la història del món a través de la història del bacallà.
Oh,
no va tenir un èxit fabulós, et parlo dels anys 90.
Del consum del bacallà, vols dir, no?
La pesca, on hi ha bacallà, on no n'hi ha, els vikings, els islandesos, la conservació... Ell va obrir una cosa que després haureu vist molt, que és explicar el món o la història del món a través de coses que no són directament. Després s'ha fet això amb el cafè, s'ha fet amb la xocolata... És
exacte.
A dir, després es busca... però el primer va ser El Bacalao. I és un llibre fabulós, fabulós, que és, a més, té aquesta cosa extravagant. És no ficció, No estem en el territori de la ficció. Però ja posats a posar una píndola dintre d'aquest aparador, doncs jo crec que El Bacalao no hi podia faltar.
Doncs amb El Bacalao de Mark Kurlapski acabem. Ja hem muntat l'aparador d'avui, ha quedat fenomenal. Són els hits dels últims 1000 anys, què sé jo, l'actualitat dels últims mil·lennis, que és el que parlem aquí. Ha estat un plaer, Sergi, aquesta és casa teva, que és una casa de llibres, ja saps.
Moltes gràcies llibres. A vosaltres.
Gràcies, Neus Castellano, també, gràcies. Per incorporar-se a aquesta conversa.
El Bacalao, no?
L'aparador intempestiu. Doncs fins aquí aquest aparador intempestiu. Trobareu la relació dels llibres del que hem parlat a la descripció que està al nostre site i també a les biblioteques de Barcelona. Allà trobareu també tots els llibres de Sergi Pàmies. Des de Ràdio Maconda s'acomiada amb la satisfacció de l'alienació temporal assolida a Julián Figueres. Els controls, però fora de l'espai i el temps, l'Albert Fernández. Ens veurem a un altre aparador, com sempre, fora de focus.
Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.